Escoltes A mig matí.
Doncs sintonia de tecnologia al dia, Raül. Bon
Hola,
dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Bé, 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 sí. Aquí seguim. Sí, sí, veus, manté el solet, eh?
Es manté.
Ho hem dit abans.
24 sí. Graus i mig, no sí, ens bé. Podem queixar.
Bé, 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 la veritat és que bona temperatura, eh? Sí, sí, com a mínim sí. Ja no fa aquelles calors tan...
De xafor horrorosa, que no es podia ni aguantar.
La veritat.
Tremendo, eh?
Sí, 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 sí.
Vinga, esperem que ens duri una mica.
Eh? Esperem que sí.
Temps benèvol.
Esperem que sí, sí, sí.
Què ens explicaràs avui?
Bé, doncs avui començarem aquest espai de tecnologia parlant una miqueta d'aquestes aplicacions de missatgeria que utilitzem tothom, no? Que són gairebé el 90% de la gent, això no són estadístiques de... que s'hagin basat en res, no? Sinó perquè pràcticament tothom utilitza el WhatsApp, però també hi ha altres aplicacions que s'utilitzen de missatgeria com Telegram, Instagram, Facebook Messenger i Signal.
Mm-hmm.
I avui parlarem del que... del que, quan ens equivoquem en enviar un missatge, quant de temps tenim per poder eliminar-lo d'aquestes diferents, en aquestes diferents aplicacions.
Sí, molt bé, molt bé.
Així que bé, doncs comencem amb WhatsApp, que et deixa poc més d'una hora per eliminar els missatges. Bé, sabem que WhatsApp està doncs, barallant la possibilitat d'eliminar missatges completament als pocs segons, i bé, doncs, eliminar-lo completament es refereix a que ni tan sols aparegui en el xat aquell avís que apareix ara d'aquest missatge ha estat eliminat, val? Això és el que s'està barallant, però de moment no existeix aquesta possibilitat. Però bé, doncs, de moment WhatsApp permet eliminar missatges, però deixant rastre. Quant temps deixa? Doncs bé, són 4.096 segons des de que es va enviar. És a dir...
Exactament.
Sí, és, clar, perquè això és per programació, normalment sí, sí. Poses per segons, no? És a dir, una hora i 8 minuts i 16 segons deixa l'aplicació perquè puguis esborrar el teu missatge. A partir d'aquí no pots esborrar-lo. Tu no pots esborrar missatges ja enviats de fa 2 dies, no?
Molt bé.
Així que això és el temps que deixa WhatsApp. Telegram, per qui utilitzi Telegram, doncs bé, sempre hi ha aquesta terna comparativa, no?, entre aquestes dues aplicacions. És un punt a favor d'aquesta, en aquest cas, de Telegram, perquè, doncs bé, la primera és que, són tres raons als que es guanya punts, perquè diu, la primera és que no deixa rastre del que es va eliminar un missatge, és a dir, pots eliminar un missatge sense que tu, sense que, com fa WhatsApp, no?, que diu, aquest missatge s'ha eliminat, perquè si l'altra persona no l'ha vist, doncs no sabrà que li va arribar aquest missatge, no? L'altra raó, doncs, també un altre motiu que guanya punts és que no té ningú límit temporal. Es pot borrar qualsevol missatge, encara que s'hagi enviat des de fa anys, per exemple, no?
Mm.
I abans aquest límit era de 2 anys, però ja ni tan sols això, ara ja es pot esborrar quan vulguis. I per completar, doncs, també aquesta, que guanya punts Telegram en aquest aspecte per davant de WhatsApp, permet també inclús borrar converses senceres tant per tu com per l'altra persona. Així que...
Molt bé.
Sí, sí. En aquest cas, doncs, Telegram deixa molt més marge d'esborrar els missatges. Missatges directes d'Instagram que també es poden eliminar. Val? La xarxa social d'Instagram, que doncs, és pràcticament d'una xarxa social on s'hi prengen imatges, però també es poden enviar missatges per ella, no? I bé, doncs, és possible esborrar missatges ja enviats a Instagram i bé, doncs, diu que, igual que en les dues anteriors aplicacions, donarà igual que ja hagi estat llegit, es pot esborrar també. Com succeeix amb Telegram, Instagram no posa límit temporal a aquesta funció perquè podràs eliminar tots els missatges que vulguis en qualsevol moment, encara que, doncs bé, hauràs d'anar un per un, no? No et deixaràs esborrar tots de cop. Més engorros, però bé, en tot cas et deixa. També, doncs bé, també es pot fer que no deixi cap rastre a ningú, com sí que succeeix en WhatsApp, així que doncs, això és equiparable a Telegram. En el Facebook Messenger tampoc hi ha límit, però sí que deixa rastre. És una app, de, com sabeu, de Meta, del grup de Facebook, aquest Facebook Messenger. I també és del mateix grup que WhatsApp. Per tant, doncs, aquí és diferent, però és de la mateixa empresa, no? Millora de manera considerable el límit de temps per borrar missatges ja enviats, i és que no existeix límit temporal per desfer enviaments en els xats de Facebook Messenger. Així, doncs, es pot esborrar, però o sigui, l'app O sigui, es xiva bastant d'això, és una xivata, no?, Facebook Messenger, i és que no conforma a mostrar en el chat que et posa el teu, t'ho posa en castellà, tu nombre ha anulado este mensaje, no?, i diu, i l'app també envia una notificació al mòbil per avisar de que això ha passat, no? O sigui, que a més de dir el teu missatge ha estat esborrat, també t'avisa. Així que aquest dona fe que s'han esborrat missatges. I per últim, Signal, no?, que també és una altra aplicació que és molt semblant a WhatsApp en aquest apartat, diu que és una aplicació de missatgeria que amb la que tancarem aquest espai d'aquestes aplicacions de missatgeria, i diu que bé, doncs, el seu punt negatiu és que deixa rastre en el chat quan s'elimina un missatge i que s'afegeix un límit de temps per desfer a l'enviament, però no és especialment curt. Signal millora a WhatsApp ampliant el seu límit per eliminar els missatges als 120 minuts, és a dir, durant les dues hores posteriors a haver enviat un missatge podrem eliminar-lo per complet del chat, inclús si s'ha estat llegit aquest missatge. Però, com bé, doncs, apareixerà també un avís informant de que ja hem eliminat aquest missatge. Per tant, doncs, aquestes són els temps que teniu per eliminar els vostres missatges si us equivoqueu, que passa moltes vegades en aquestes diferents aplicacions.
Ha de tenir-ho en compte,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Molt bé, Raül. Què més?
Seguim repassant també altres coses. Fa pocs dies s'ha subhastat ara ja és de manera física, ho havíem parlat també alguna vegada sobre els NFTs, però ara és una cosa, un aparell físic, no? És un Apple U signat per Steve Wozniak, que Steve Wozniak és el co-creador d'Apple, va ser juntament amb Steve Jobs les dues persones que van engegar Apple. Per tant, un ordinador que és un Apple U signat per Steve Wozniak que ha estat subhastat, i quan diries que s'ha pagat per ell?
Cauré, no?, de la cadira.
No, jo pensava que se'n trauria més, eh?
Ah, mira.
Sí, 340.100 dòlars.
Ah, no és gaire.
Jo crec que no, en comparació de les borrades que es paguen a vegades. Per tonteries.
Exacte, no és gaire.
Jo trobo que, al final, millor que un NFT, jo compraria això, no? Ho trobo més una peça més interessant que no pas un NFT, no?
Sí, sí.
I bé, doncs, no és el primer ordinador de la companyia que arriba a aquesta xifra de venda tan extraordinària, no?, els 340.000 dòlars. I és que, doncs bé, els amants de la marca han gastat molts importants quantitats de diners per fer-se amb una de les codiciades peces de col·lecció. Per exemple, el 2013, un enginyer alemany, anònim, va pagar 671.400 dòlars per una unitat funcional. Així que doncs, encara va pagar més per una cosa que en teoria és menys vistosa que potser un Apple I, no? Que a més, la veritat és que el veus i és una peça de museu, eh?
Sí, sí.
Bé, doncs l'Apple I venut aquesta setmana era propietat de Jimmy Griwal, un empresari de Dubai, responsable d'una empresa que es diu The Apple Collection, més o menys, una de les col·leccions privades de productes d'Apple més completes del món. I bé, doncs, a les seves vitrines exhibeixen diversos ordinadors i accessoris llançats durant les primeres 3 dècades de vida de la companyia. Però, com la col·lecció es va renovant, alguns dels seus components són subhastats. Així que, doncs bé, doncs, d'acord amb la pàgina que s'ha subhastat, eBay, l'Apple U, l'ordinador de Griwal, va ser restaurat professionalment per mantenir la seva originalitat i funcionament. I bé, doncs diu que és una de les poques plaques Apple I que queden quasi completament original i en estat operatiu, perquè a més diu que funciona, eh?
Mm-hmm.
I bé, doncs assegura que conté quasi tots els components del període de fabricació original, excepte 4 circuits integrats que van ser fabricats un any després, el 1977. Per tant, doncs també se li pot perdonar, no?, que també són de la època. I bé, doncs, és una subhasta en la que va atraure l'atenció de més de 130.000 persones i va ser consultada per 6.500 usuaris d'eBay. Però, bé, doncs, finalment, només 28 postors van participar en ella i, bé, doncs, van presentar un total de 113 ofertes, però, finalment, la que va valdre va ser aquesta de 340.100 dòlars que es va comprar aquest ordinador. Així que, bé, doncs, com dèiem, és una peça, jo crec que de museu, i que pel qual tampoc em sembla que hagin pagat tant
com jo
pensaria, no?, a priori, però bé, en tot cas, doncs, està a costa d'això, 340.000 dòlars. D'aquesta Cal doncs dir, no?, que a l'Apple I té un significat molt especial en la història de la informàtica moderna. Moltes vegades hem escoltat parlar de la companyia i que es va crear en un garatge, no? L'Apple I és la part d'aquesta, és part d'aquesta història. Va ser ideat per Steve Jobs i dissenyat per Steve Wozniak. Es van conèixer a la universitat quan Steve Jobs tenia 15 anys.
Caram.
Sí, i Wozniak tenia 21. A Wozniak era un manetes dels circuits i de l'electrònica, li agradava molt fer tot això, i Steve Jobs doncs era un coco, no? Com després s'ha vist,
i
tenia les idees molt clares, i es van juntar els dos, i d'aquí va sortir Apple, que després hem vist com ha anat evolucionant, no? I bé, doncs, per fer realitat aquest projecte, Jobs va vendre el seu Volkswagen Microbus i Wozniak la seva calculadora HP65.
Uf.
El primer prototip va ser exhibit al Homebrew Computer, una escena que, doncs bé, es va poder veure representada també en una pel·lícula que es diu Pirates of Silicon Valley. I bé, doncs es van produir unes 200 unitats i quasi totes es van vendre en uns 10 mesos. Clar, això tenint en compte que és el 1977, té molt de mèrit, eh? Primer es van vendre per $666.66 i després per $475. Així que, doncs bé, ja van començar va baixar el preu perquè ja havien començat a dissenyar l'Apple II. O sigui, aquí ja van començar la seva estratègia comercial. I bé, doncs a partir d'aquí ja sabem la història d'Apple, que bé, doncs és una de les marques més influents i importants del món.
I tant que sí.
Parlem ara de vols, i és que bé, l'aeronau més gran del món s'estrenarà a Espanya. Es diu Airlander 10, i bé, doncs és l'aeronau més gran del món, un gegant i modern Zeppelin, val, que és fabricat per l'empresa Hybrid Air Vehicles. Així doncs, ha estat escollida per Air Nostrum, que és una filial d'Iberia, per realitzar vols nacionals. Val, o sigui, volarem amb Zeppelin, més o menys. Val?
Més o menys, a veure,
sí,
explica't.
Clar, és un Zeppelin modern.
Modern.
Val? Mm-hmm. Així que, clar, és que s'ha d'especificar perquè és un Zeppelin, val, que en els seus prototips van tenir molts problemes i es van estrellar durant els primers vols. Però bé, sembla que s'ha arribat a un prototip ja definitiu que doncs, és molt més segur, no? Diu que és un acord entre aquesta empresa i Air Nostrum, no?, la filial d'Iberia, que estableix una compra de fins a 10 aeronaus d'aquest tipus amb la intenció de que el primer vol del Airlander 10 sigui el 2026, és a dir, d'aquí dos dies. L'origen d'aquests dirigibles es remunta al 2010 ja, quan l'exèrcit dels Estats Units va idear un modern dirigible. El 2016, la companyia britànica va comprar el prototip i des de llavors s'han encarregat des del seu desenvolupament. Parlem de l'aeronau més gran del planeta, amb una mida, un tamany de 92 metres de llargada. Per fer-nos una idea, el Boeing 747 té 71 metres de longitud, és a dir, és més gran que 20 metres més gran que un Boeing 747.
Uf.
Per tant, déu-n'hi-do a la seva mida. Per què s'aposta per aquest tipus de vehicle? Doncs bé, és la intenció és d'oferir rutes curtes, val? Fins a un 90% menys d'emissions. Per tant, molt bona notícia això, que s'aposti per aquest tipus de vehicles si hi ha moltes
sí.
menys emissions. Un 90% menys emissions són moltes, eh?
Sí.
Diu que però, clar, hàndicap. La velocitat de l'Airlander 10 és d'uns 130 km per hora.
Ah, sí.
Clar. Això què vol dir? No és especialment ràpida i per això...
Això va parat.
Clar, la idea és, tant d'Iberia i d'Air Nostrum, doncs oferir-ho per trajectes curts. Per exemple, entre Mallorca i Barcelona, per exemple. Podria ser un trajecte el que podria fer aquests dispositius.
Uf.
És una nau híbrida, funciona amb heli, però no és un dirigible a l'ús. És a dir, no es crema aquest gas, val? com els globus convencionals, no? Aquests globus aerostàtics, no es crema aquest gas perquè no pot incendiar-se. Però gràcies a aquest heli, més lleuger que l'aire, permet que la gran aeronau pugui volar sense necessitat de grans motors. Segons explicaven, l'aeronau pot volar durant 5 hores, inclús rebent 100 bales. Val? Perquè, clar, tu veus allà un globus així, dius, això, vindrà un ocell, el punxarà, i diu que no, que és bastant fiable, que el pot estar volant durant 5 hores, encara que li hagin disparat 100 bales. Però bé, doncs les primeres proves van tenir alguns problemes, i bé, doncs van haver d'inclús paralitzar el projecte de manera temporal. Però sembla que ara ja s'ha arribat a un prototip fiable, I que, bé, que doncs, ja podria... Bé, doncs, de fet, com diem, Iberia ja n'ha contractat fins a 10 perquè puguin ser operatius en el 2026. Arriba la base d'Air Nostrum a València. Arribarà una base que estarà durant, operativa durant els, anys, els 5 anys següents d'aquest 2026. Així que, bé, veurem com va. A partir del 2026 i fins al 2030 seran aquestes 10 aeronaus. No sabem si començarem amb una el 2026, potser segurament de prova. Però bé, doncs que sabeu que potser els vols del futur venen per aquí, amb aquesta aeronau, que té una autonomia d'uns 3.700 quilòmetres, així que molt bé d'autonomia. Però bé, com diem, està pensat per fer rutes curtes. No sé, tu t'hi pujaràs, Sònia?
No.
No?
No. No, 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 no em convenç.
Home.
No. A més, a 130 quilòmetres hora, com no millorin això...
Clar, a veure, és que el fet és que la Unió Europea vol posar fi als viatges curts en avió, perquè l'emissió del CO2 per passatger...
Sí, sí, això sí, amb això estic d'acord.
Clar, són molt altes, no? Llavors,
amb això estic d'acord.
S'han de buscar alternatives. Ara, potser aquesta n'és una, segurament no la més eficaç, no?
No crec.
Esperem que n'hi hagi de més ràpides.
Sí, és que clar, t'ho imagina't el panorama.
Amb Zeppelin?
A 130 km hora.
Que divertit, no? Home, ja hi ha aquests creuers, no? No els creuers, sinó els petits. Els que van d'aquí a Mallorca, hi ha alguns que triguen una barbaritat.
Una barbaritat, però una barbaritat.
Però molt.
Sí.
I van molt lents.
Sí, sí, sí.
I el ràpid i el lent. I el lent triga moltíssim. No sé
clar,
si triga
i el preu també és
dia.
Molt diferent.
Clar, clar, però no sé si triga pràcticament un dia o alguna
una
cosa
borrada.
Així.
És una borrada.
I dius, escolta'm, doncs, per passar-te un dia al mar...
Te'l passes amb el Zeppelin.
I no te'l passaràs un dia, et passaràs menys, no?
No, a mi no em fa gaire gràcia.
I el dubte que em queda és, i el vent?
No, clar, és que hi ha molts factors aquí a tenir en compte.
Clar, no sé si serà massa estable, això, no?
Quan ho vegi t'ho diré, però no sé. De moment no em fa cap gràcia.
Que s'hi pugin uns altres i que expliquin l'experiència, no?
Que expliquin això. Que sobrevisquin a gust.
Sí, sí, sí.
I bé, ens ho expliquin.
Ja ho veurem. El 2026, en principi, arribaran aquí.
Ja veurem si arriba,
Sí, a veure, a veure. Ara parlem una miqueta de l'espai, Sònia, i és que, doncs bé, Xina ha anunciat que ha rebut senyals extraterrestres de l'espai.
Ui, això... T'has equivocat de secció.
Ja, però és real, sí, és real, eh? Podia haver
sí,
sortit ahir...
Sí, també.
Ho he pensat. Podia haver sortit ahir amb aquella senyora que veia...
Exactament, per això.
A Estrambòtic News, que veia...
A veure si la senyora tindria raó.
Que era abduïda.
I nosaltres enfotent-nos de la senyora.
Sí, sí, sí. Doncs es veu que bé, la notícia de que un telescopi de Xina ha detectat una possible senyal d'origen alienígena
sí.
Ha corregut com la pólvora, va córrer doncs, sobretot a finals de setmana passada. El cert és que bé, doncs, no s'ha anunciat, val? No va anunciar a Xina, que doncs, bé, sembla que en aquest anunci s'exigia cautela, no? Però bé, doncs, es veu que s'havia mig anunciat però que no era oficial, bé, havia corregut la notícia i no se sap molt bé. El que se sap i el que no d'aquest anunci últim que es va fer, no? Segons publiquen diversos mitjans, l'anunci procedeix de la publicació Xina Science and Technology Daily, encara que en què no és possible accedir a la peça en la que es donava compte d'aquesta fita, no?
Ja se l'han eliminat.
Clar, sí, ho van publicar i ho van eliminar.
Home,
val?
Això és lleig.
El senyal hauria estat captat pel telescopi FAST, que també és conegut com Sky Eye, situat al sud-oest de la Xina. El responsable d'aquest avistament seria Zhang Tongji, val? Una cosa així,
sí.
Qui hauria trucat demanat cautela des del seu primer moment, explicant que encara no es coneixia l'origen, la probabilitat de que es tractés d'una simple interferència també era possible, i bé, doncs, i que si la senyal es confirma, s'haurà d'esperar també encara més que les investigacions al respecte avancin. Per tant, doncs, s'havia demanat molta cautela, no?, amb tot això.
A veure, és normal que es demani molta cautela, perquè, a veure...
Sí, sí.
No pots anar així a la lleugera, no?, dient que has avistat un ovni o una cosa estranya.
No? Clar, no, són sons, no? Són sons.
Sí.
Bé... Diu que FAST és una de les grans eines amb les que es compta avui a la Terra per la labor de buscar vida extraterrestre, no?, a l'espai, Però bé, doncs aquesta no és la seva única missió, el seu ús està obert des de fa 2 anys i als mitjans de la comunitat internacional i començar les seves passes captant les ones de ràdio emeses per pulsars, descobrint més d'un centenar, no? O sigui que no és nou això que s'ha descobert, diguem, però sí que seria diferent a les altres. Les senyals que sí que han estat confirmades, no? Són, fa precisament una setmana, la revista Nature publicava un descobriment protagonitzat per el telescopi Skylay. Es tracta d'una de les conegudes com ràfegues de radi ràpid. Aquestes senyals són encara un misteri, però portem detectant-les des del 2007, és a dir, ja n'hem detectat més, val?
Mm-hmm.
Clar, el que no sabem és d'on procedeixen aquestes senyals. Si són de moviments de... no sé, que hi ha de planetes, d'estrelles, de... o què és, no? D'algun forat negre, potser. Bé, no se sap d'on procedeixen. I bé, doncs, diu que la cerca de vida en altres planetes és un tema que interessa a propis i a estranys, no?, a tothom, el que converteix en un tema, no?, per històries sobredimensionades, però el que sempre convé ser doncs, anar molt de compte a l'hora de treure conclusions. En els últims mesos han saltat notícies sobre el tema, uns amb més rigor que altres, no? De fet, fa un parell de setmanes, sense anar més lluny, arribaven notícies de que l'Agència Espacial Nord-Americana, la NASA, havia creat un grup d'investigació per encarregar-se dels anàlisis dels fenòmens aeris no identificats.
Home, és que tu penses que la NASA no ha trobat coses estranyes.
Segur.
És que jo estic segura i mira que jo sóc bastant incrèdula en tot el tema.
A veure, deien que hi havia un expedient, no? O sigui, sí. una fase, un departament de la NASA, no? Que tenia diversos expedients oberts amb tot el que havien avistat en diferents anys. Clar, a veure, abans passava un avió que no era dels teus, era d'un altre país. Que segurament eren tasques d'espiar o el que fos. I li feies una foto i ja era un objecte volador no identificat.
Sí,
però
sí,
clar,
està clar.
I abans les fotos es feien també d'aquella manera, no? Però bé, en tot cas, doncs, no sé. Veurem com va, què és el que acaba passant, però la veritat és que Xina va anunciar-ho, després ho va esborrar.
És estrany, no?, que fes això.
I clar, això ha donat lloc a sospites i què és el que passa amb aquestes senyals extraterrestres de l'espai, no? Veurem, però potser sí que ens estan enviant missatges d'algun altre lloc.
Jo ja penso, ja començo a pensar que sí.
Sí, no?
Veient, sí, tot el que estem últimament llegint i... no sé, potser ens hauríem de plantejar.
Podria ser, sí.
Què ens volen dir? Això ja és més complicat.
No vingueu.
Quietos.
I, Sònia, acabarem parlant del que més t'agrada, que són les criptomonedes. Només un parell de notícies sobre elles i també actualitzar la situació. Primer, destaca que Hisenda ja està treballant en el model de l'any vinent, val? El model 720, ja que el cancela, no? L'actualitza, i el nou reglament és el primer pas cap a la creació d'un nou model 721, un reglament per fer doncs, la declaració de la renda.
Home, no? Que no se li escapés. Res.
Exacte, ja serà doncs, efectiva per a l'1 de gener del 2023, no? Aquesta nova obligació. I també, doncs, què és el que hi entra aquí? Doncs, l'obligació sobre sobre tenir monedes virtuals. No?
Sí.
Això doncs s'haurà de declarar. La nova declaració de renda en aquest model 721 ja inclourà doncs, una casella en la que hauràs de tant empreses com particulars doncs hauràs d'apuntar i de declarar tot el que tens en monedes virtuals. Així que en el model de l'any que ve ja estarà inclòs això i ja serà obligatori.
Que bé.
Sí. Tot i això, doncs, arriba en un moment en què la criptomoneda està molt, molt, molt baixa. De fet, el bitcoin...
Ha baixat més.
Ha baixat d'aquesta barrera dels 20.000 euros, aquesta barrera psicològica, no?, que deien que no acabaria sobrepassant, doncs, finalment ha baixat d'aquests 20.000 euros. Ara mateix estan als 19.370 euros.
Mare meva.
Tot i que ha baixat, va arribar a baixar fins als 19.000 i escaig. Així que, bé...
Ho veig xungo, eh?
Està la cosa complicada, eh? I bé, què és el que ha passat? Doncs que amb aquesta baixada tan pronunciada, que, clar, el fet, per un costat, que la criptomoneda general, totes les criptomonedes, hagin baixat tant, i que la preu de la llum hagi pujat tant, què ha passat? Doncs que ara entres a aplicacions de venda de segona mà, com tipus Wallapop, i et trobes equips de minat de criptomonedes que te'ls venen de segona mà. Que, i en trobes bastants, eh?
Sí.
I clar, no valen 2 duros. De fet, hi va haver un problema, ja ho vam comentar aquí, del tema d'abastiment de targetes gràfiques, que inclús les empreses estaven posant mesures perquè els minadors, no? Aquesta gent que compra per minar criptomonedes, no s'enfessin amb totes les targetes gràfiques i que no en deixessin sense els que volien jugar, i ja està,
sí,
no?
Sí.
Els gamers. I doncs ara s'estan trobant equips parts de segona mà a moltes d'aquestes pàgines, perquè entre el preu de la llum i la baixada de criptomoneda, doncs ara ja no surten a compte minar monedes. Així que això a vegades, doncs, fas una aposta per una cosa i
sí,
no et surt,
no surt
massa
bé.
Aquí doncs trobem alguns
exemples. Era un risc, no? Vull
sí,
ho sabien.
Era un risc. I a veure, hi ha gent que encara defen que això és moment de comprar i que anirà amunt. Qui sap?
Jo
potser,
ho veig
sí,
ja molt
no.
Magre, no sé.
Jo també. Jo la veritat que també. I més ara en estiu, que no sé jo si això...
No.
Potser cap al setembre, però ara a l'estiu, no?
És una mala època, eh?
Sí.
Mala època.
Sí, sí, sí.
Molt bé, Raül, doncs moltes gràcies i fins la setmana vinent.
Aquí estarem. Bon dia.